Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern aprovarà divendres l'avantprojecte de pressupostos sense tenir lligats els vots d'Esquerra Republicana. De fet, el president Salvador Illa ha estès la mà als republicans i els demana seure's a negociar-los. Illa considera que Catalunya no pot esperar més.
No hi ha volta de full. Catalunya necessita pressupost. Les infraestructures i l'habitatge necessiten pressupostos. Les empreses i els treballadors necessiten pressupost. És hora de posar Catalunya per davant de tots. El govern compleix amb la seva responsabilitat i el govern compleix fil per randa amb tots els acords. Per això us anuncio que aquest proper divendres, dia 27 de febrer, aprovarem el projecte de pressupost de 2026 en un Consell Executiu Extraordinari per iniciar el tràmit de la seva aprovació al Parlament de Catalunya.
I Esquerra no ho farà fins que no hi hagi avenç sucedit en el traspàs de la recaptació de l'IRPF i asseguren que el PSC no ha fet els deures amb el PSOE. En aquest sentit ho ha avançat la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany.
Un sense vots lligats és millor que no presenti un pressupost. I aquesta és la pantalla on estem avui. Per tant, nosaltres, com hem dit, continuem amb la voluntat de negociar.
I encara en plana política, avui Junts per Catalunya ha denunciat el caos ferroviari de Rodalies amb una campanya a 63 estacions on han repartit 30.000 pamflets. A Mollerussa, per exemple, han incidit en els retards i problemes crònics del servei i han reclamat que la gestió passi íntegrament a la Generalitat. Denuncien que les línies RL3 i RL4 que passen per la ciutat han acumulat més de 180 inspeccions només en un mes. I l'Audiència Provincial de Madrid ha anul·lat la decisió del jutge Peinado de jutjar la dona de l'expresident del govern espanyol, Begoña Gómez, amb un jurat popular. La interlocutòria fa referència a les actuacions de les diligències prèvies en què s'exigia al jutge instructor una mínima verificació, diu, sobre la consistència de les acusacions abans de continuar amb les noves fases del procediment. I l'Ajuntament de Barcelona ha rehabilitat el pont de la Marina, el viaducte de Vallcarca i les façanes dels antics tallers de Renfe del Parc del Clot. Les obres més llargues seran les del pont de la Marina, que data del 1928 i que té els pilars tapats des de fa 12 anys. El Consorci d'Aigües de Tarragona duplicarà la capacitat d'emmagatzematge d'aigua sense tractar aigües amb un nou dipòsit. La nova infraestructura costarà 13 milions d'euros i es finançarà en bona part gràcies a un crèdit de l'Institut Català de Finances. Actualment ja disposa d'un emmagatzematge de 175.000 metres cúbics.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dilluns 23 de febrer del 2026. Ho tenim tot preparat, com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Ens acostarem al Museu del Port de Tarragona per parlar del peix blau. Navegarem en llagut mediterrani i competint. Anirem fins al Delta de l'Ebre per parlar d'actuacions per evitar inundacions. Ens submergirem al fons marí amb els cavallets de mar. I acabarem el programa d'avui. Com l'acabarem? Doncs parlant amb intentant posar solució a la problemàtica del Sargàs. Sabrem què és això. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem, com és habitual, per The Only One, la nostra cap tècnica, Sílvia García, molt bona tarda.
Bona tarda, no t'ho creuràs, però m'estava barallant amb el micro i
sí,
estava guanyant
vist,
el micro.
Sí, t'he vist.
És que a més, estava...
Està bé que un dia et passi a tu i no em passi sempre a mi.
No, i a més, he de dir a la meva defensa que, clar, jo l'havia posat bé, no sé si és que després se m'ha deprimit. Ha pensat, és dilluns i ha fet pof.
Sí, està de dilluns, no vol treballar, no té ganes de treballar. Té ganes de, saps de què?
De festa.
No, de jubilar-se.
Ah, això jo. Encara no li toca.
Ai, a mi
és
quan,
més jove.
I a mi quan me toca jubilar-me?
Tu i jo ja farem tracte.
Me jubilaré abans que tu?
No, me farem 50-50. En el moment que jo me jubili, tu també, amb mi.
Això estaria guapíssim.
Perquè a més hem de fer, estem en plan pack indivisible, com els... Ara va dir
home,
una marca.
Clar, és que si ens dividim els esmorzars, no. Els esmorzars, els baranars, què fem aquí? Què fem? Vull dir, seria aquí tot una depressió tot, saps?
Que quedaria aquell buidor.
Hauria de venir un psiquiatre, un psicòleg aquí a reanimar-nos. Seria el buit existencial.
Deixem-ho
córrer. Vinga, va, anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Doncs molt bé, jo quasi que també que m'apunto del carro de... em reenganxo, allò que a vegades fèiem amb els jocs de cartes, a la jubilació de la Sílvia. També, si m'hi voleu...
Això ho has de negociar primer amb mi, ja veurem si jo t'ho accepto o no.
Vale, bueno, jo...
És la jefa, Sergi, és la jefa.
Vale.
Clar,
ha de sortir per aquí,
si,
eh?
Si tu t'enganxes i em diuen tu quedes fora, llavors no anem.
No anem, vaja per Dios. Bueno...
El pack indivisible, si vols, mira, ens sumem.
Per cert, avui he vist una cosa bastant interessant, que el nostre expresentador i exjefe, Fran Richard, ho va llegir, no sé si ho sabeu, però està per Ucraïna, Fran Richard, com a corresponsal de diferents mitjans, i va llegir una entrevista que li van fer l'altre dia i explicava que els ucraïnesos utilitzen xarxes de pescar per... podríem dir embolcallar les autopistes, les carreteres, per evitar els drons russos. O sigui, utilitzen xarxes de pescar per protegir-se.
Això digueu-los-hi als de la P7 que van arreglar l'altre dia a l'altura de Gelida. A lo millor també les poden utilitzar, les xarxes, per les branques.
Sí, que agafin això d'exemple. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Jo no estic a favor de que la Sílvia es jubili, la veritat.
Per què? Per què?
Ets la persona que sempre em recorda quan falta alguna coseta al guió.
Home, jo depenc és la seva feina.
Jo depenc absolutament de la Sílvia. Si voleu una curiositat també relacionada amb xarxes de pesca fora del mar... amb una xarxa de pesques amb el que es va començar a idear les xarxes de seguretat del món casteller que ara està utilitzant tothom.
Exacte, molt bé, sí. Tens tota la raó. I anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, aquí anar fent de dilluns. Bé, i jo curiositats així de xarxes de pesca fora del mar...
Avui no en tens.
Sí, calla, que sí. Que quan vaig anar a l'Aquàrium l'any passat a Barcelona, us en recordeu?
Sí. Mm-hmm.
Em van explicar que el mobiliari que han fet a la zona nova de l'Aquàrium, l'han fet aprofitant, doncs això, xarxes de pescadors, restes de material de pesca que ja no servia, doncs l'han fet servir, l'han compactat, han creat doncs un nou material i han pogut fer doncs les taules i tot això. Vull dir que, mira, alguna cosa sí.
Doncs tot aquest tema els agradaria molt a l'Anna Alonso Tambo, la nostra col·laboradora d'economia, perquè sempre parla d'aquesta economia circular i d'aquesta reutilització de temes de pesca. Vinga, va, deixem-ho aquí, anem a començar el programa d'avui. També hi ha la Cel Prieto des de radiodelta.cat i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
l'actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que Salvament Marítim ha registrat 3.000 serveis d'auxili a la Costa Brava en els darrers 10 anys, Sergi.
Així és, Marina, i una barca a la deriva és el principal motiu dels rescats de salvament que té documentats en aquests 10 anys a la Costa Brava. L'any passat, només aquesta situació va generar un 79% de les operacions i a molta distància situen altres incidents com varades, vies d'aigua o avisos per objectes flotants. L'estiu, evidentment, és l'època que concentra més actuacions de salvament marítim. Entre maig i agost de l'any passat es van documentar un total de 246 casos, que suposa gairebé un 90% dels totals de tot l'any. I pel que fa al tipus d'embarcació, la majoria dels casos es remeten a embarcacions d'esbarjo. Les dades d'emergències també mostren un repunt just després de la pandèmia, quan el trànsit d'embarcacions a mar va augmentar de nou. Bases marítimes de salvament, com la de Roses i l'Escala, concentren la majoria de rescats a la Costa Brava Nord. En el cas de Roses, el vaixell de salvament Salvamar Lira, estrenat l'any 2023, ha estat una peça fonamental per millorar el servei en un tram de costa amb molt trànsit marítim i sovint amb condicions meteorològiques no gaire bones.
Roses instal·larà una barrera de seguretat a la bocana del port per restringir l'accés en cas de temporals.
Doncs sí, l'Àrea d'Infraestructures i Serveis de l'Ajuntament de Roses ha instal·lat una barrera de protecció a la bocana de Santa Margarita amb l'objectiu d'evitar el pas de persones quan hi hagi situacions de risc derivades de temporal i fort onatge. El dispositiu es tancarà de forma preventiva sempre que sigui perillós accedir a la zona de l'Espigó. Al llarg de l'any, durant episodis de fortes pluges i temporals, el consistori ja prohibeix l'accés a l'Espigó per prevenir accidents provocats pel mar alterat. Fins ara, aquesta restricció es feia amb tanques mòbils o cinta policial, elements que no ser fixes es poden malmetre o retirar amb facilitat, fet que incrementava el risc per a persones que incomplien la prohibició. Amb la nova instal·lació, l'espai esdevé més segur gràcies a aquesta barrera, que es podrà mantenir aixecada o bé tancar-se en funció de la situació marítima de cada moment. D'aquesta manera, l'Ajuntament podrà restringir els pas de vianants de manera ràpida i efectiva quan les condicions a mar ho requereixin.
Baixem ara fins al delta de l'Ebre. Els regants de la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre han iniciat aquest dissabte el bombeig d'aigua dolça als arrossars per retirar la salinitat provocada per les fortes ventades del cap de setmana passat. L'operació afecta unes 800 hectàrees i preveu mantenir els camps inundats durant aproximadament una setmana, temps en què es calcula que quedaran nets, cel.
Una setmana després de l'episodi de vent, els arrossars de Deltebre comencen així el camí cap a la recuperació. El rentat es fa a través de dos canals principals que distribueixen l'aigua dolça als punts més afectats per l'entrada d'aigua marina. Javier Casanova és el president de la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre.
Consisteix en ficar aigua a dos canals principals i inundar unes 800 hectàrees en aigua dolça. I després això es durarà una setmana i després tornarem a tancar i se suposa que serà suficient per a tindre els camps nets de l'aigua salada.
Casanova assegura que no es poden saber els efectes reals del temporal fins que no comenci la temporada de l'arròs.
No ho sabrem fins que comencem la campanya i després ja veurem els efectes reals de l'afectació aquesta que ha tingut la sal. Ho veurem. Ara podem especular, però realment no sabrem hasta que inundéssim els camps i sembréssim l'arròs, veurem els resultats, si ha afectat molt o no la salinitat.
Casanova també alerta que aquest escenari altera les tasques de manteniment prèvies a la temporada.
Sí, clar, en aquesta època la utilitzem per a fer els manteniments dels canals principals i recs, i clar, fer aquesta operació implica que hem de parar totes les feines de manteniment i, clar, això repercutirà que no tindrem prou temps per a poder fer totes les reparacions que teníem previstes aquesta campanya.
Les actuacions d'emergència s'han concentrat als arrossars del Fangar i a la llacuna del Canal Vell, on l'onatge i el fort vent van provocar l'entrada d'aigua salada, trencaments i inundacions. La comunitat de regants ha executat les obres per tancar els punts oberts al mar amb l'aval del govern, uns treballs que xifren en 700.000 euros. Casanova insisteix que a llarg termini caldran mesures estructurals per evitar noves intrusions del mar, com camins de guarda en altura i altres elements compatibles amb l'entorn.
Més de 1.000 persones i 16 comparses desborden creativitat al Carnaval de Deltebre.
Sota el lema Agafeu-vos que venen curves, la Rua de Carnaval de Deltebre ha desbordat creativitat amb la participació de més de 1.000 persones i 16 comparses. Al llarg del dissabte a la tarda, els carrers del municipi es van omplir de veïns i visitants per descobrir unes propostes molt originals, des de les titelles articulades del Barracot fins a les bruixes de llum de l'Olimpus o la sàtira dels ciclons d'allà baix. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat la consolidació d'una festa que va renaixer l'any 2016 i que des de llavors no ha parat de créixer en volum i qualitat.
10 anys de Carnaval, un Carnaval que quan lo vam tornar a arrencar, feia molts anys que no es feia, no? I que el 2016, quan vam tornar a arrencar després de molts anys lo Carnaval, diem a vore, i la veritat és que cada any més gent, i fa més il·lusió, no? Un Carnaval ple de llum i de color i molta festa.
Pel que fa als guardons, el premi a la millor comparsa ha estat per a l'Associació de Veïns del Barracot, que revalida el guardó i consolida la seva trajectòria dins del carnaval del municipi. El Premi Especial Infantil ha recaigut en Olympus Dance Team, mentre que el reconeixement a la comparsa més xaladora ha estat per als Quintos i Quintes del 2008. La comparsa Viu, Balla i Somriu ha obtingut el premi a la millor coreografia. Dones del Tebre ha estat distingida com la comparsa més original i l'Associació de Veïns Jesús i Maria ha rebut el guardó a la millor carrossa.
Anem ara fins les costes del Garraf. 75 famílies i els dos edificis de l'escola al cim de Vilanova i la Geltrú ja reben energia del Centre de Producció Solar 1, que ha posat en funcionament la secció local de Vilanova i la Geltrú Energia, la cooperativa d'energia comunitària Penedès-Garraf. Carla.
Sí, durant les hores de sol, aquestes famílies i les dues escoles disposen d'energia renovable gràcies a la instal·lació de plaques fotovoltaiques ubicades a la teulada d'una nau del sector de la Bòbila. La creació de comunitats energètiques locals està actualment a l'alça. És un model que permet posar d'acord diverses persones per obrir una instal·lació fotovoltaica en un terrat pactat a prop dels seus domicilis, cosa que els permet deixar de dependre energèticament de les grans companyies elèctriques. Connectar-se a una comunitat energètica representa obtenir un preu baix i estable de l'energia durant un període d'uns 25 anys, la reducció de l'IBI durant 2 anys i, sobretot, contribuir a la reducció de les emissions de CO2. BNG Energia, la marca Vilanova de la cooperativa Energia Comunitària Penedès-Garraf, ja té en marxa 2 centres de producció més, un situat en una nau al polígon de Santa Magdalena i l'altre en un terrat de la parròquia de Sant Antoni, des d'on es podrà subministrar energia al centre de Vilanova.
A Sitges acaba de néixer el col·lectiu 870, una iniciativa cultural que vol portar propostes culturals vinculades a Sitges i a l'entorn del Garraf. Afirmen ser un projecte transversal pensat per sumar gent, estiguin o no directament vinculats al sector cultural.
Sitges compta des d'ara amb una nova entitat cultural, el col·lectiu 870, que vol apropar la cultura a la ciutadania, sumant gent i propostes. La nova entitat, afirmen, té caràcter transversal i amb vocació pública i vol treballar per una cultura inclusiva, sostenible, participativa i arrelada al territori. Per això volen incorporar entitats veïnals, escoles i col·lectius diversos, portar activitats als barris i espais no convencionals i obrir oportunitats a creadors emergents. Escoltem en José Manuel Roldán, membre del col·lectiu 870.
Precisament aquest és el nostre objectiu vital. Fer iniciatives populars des del mateix poble sobre la cultura, per tal que la cultura no sigui pel poble, sinó que també sigui feta pel poble, i fer comunitat i fer una miqueta de caliu, que trobem que la cultura sempre queda com al marge del que és la gent. Llavors volem fer cultura des de la gent.
Per formar-ne part, afirmen, només cal tenir ganes de participar-hi. Sitges, diuen, ha d'acollir iniciatives culturals diverses i ser també generador de cultura. Per començar a caminar, el col·lectiu 870 ha fet ja el seu primer acte públic, la presentació del llibre de Miguel Osvald, Les tres monedes per al barquero, amb pròleg de la sociòloga Blanca Moreno. Un llibre que, de manera biogràfica i novel·lada, parla de guerres, emigracions forçoses i la recerca de la identitat de diferents generacions de l'autor. L'objectiu d'aquest col·lectiu és convertir-se en una entitat de llarga durada i fer de Sitges un referent en cultura de proximitat i de participació ciutadana.
Aturada ara a les costes del Maresme. Ports de la Generalitat treu a concurs els 4 locals de l'Espigó d'Arenys de Mar. La idea és destinar 2 locals a la restauració i els 2 restants es reserven altres usos, Oriol.
Exacte, Ports licita els 4 dels 5 locals de la zona de Ponent del contradic del port d'Arenys de Mar després que fa aproximadament que va tancar l'últim negoci de restauració. Fa aproximadament un any només queda activa la base nàutica. Una decisió que respon a l'objectiu de treure projectes vinculats a l'economia blava i a impulsar la dinamització del front marítim durant els pròxims 20 anys. La directora general de Ports de la Generalitat, Esther Roca, apunta que només la meitat dels locals es podran destinar a restauració, quedant els altres dos reservats per a altres activitats.
Ens hem limitat que només podran destinar-se 2 dels locals a restauració, que eren els que ja abans es dedicaven, i els altres 2 locals dels 4 s'hauran de destinar a altres usos propis que contempla el planejament del port i més enfocats doncs, de cara al que és l'economia blava i altres usos. De fet, aquesta zona del port és una zona que és terciària i que permet totes les activitats turístiques i de serveis pròpies del que és integració port-ciutat. Mm. En aquest sentit, doncs, es poden permetre usos de tipus turístics, comercials, de lleure, d'oficines...
Queden exclosos l'oci nocturn i també el gust residencial per a aquests locals. Amb relació a la valoració del concurs, Roca ha explicat que la dimensió tècnica suposa el 80%, mentre que l'oferta econòmica computa només un 20%. A més, hauran d'assumir un cànon d'activitat variable amb un percentatge entre el 2 i el 7%.
Hem marcat aquesta complementarietat, aquests elements que ens semblen més rellevants, i això és el que es valorarà en les bases del concurs, que ja dic, valoren molts aspectes, sobretot l'oferta tècnica. L'oferta tècnica té un valor del 80% sobre 100 i l'oferta econòmica és només un 20%, per tant no es tracta pròpiament de subhastar aquests locals, no?, a qui ofereixin millors condicions econòmiques, sinó li donem una especial importància a el que és la valoració tècnica.
El termini per presentar les sol·licituds està obert fins al 24 d'abril. Paral·lelament, Ports ha renovat per 10 anys la concessió de les 2 guinguetes de la Picòrdia i el local de restauració El Bar del Puerto als actuals adjudicataris. Queda pendent l'antic restaurant del Pòsit a l'espera que puguin recuperar-lo definitivament.
Seguim amb més notícies del port d'Arenys, ja que l'administració portuària ha anunciat que els pallols del port es mantindran com a activitat pesquera.
Així és, Marina. Seguim escoltant Esther Roca, que afirma que, tot i que la voluntat era destinar-los a usos comercials, finalment es mantindran com a magatzem per als pescadors.
Aquests locals inicialment són per pallols, no?, per matar d'estrès de pesca. És una proposta que vam fer al seu moment, de poder aprofitar aquests espais per destinats a l'economia blava. Inclús havíem parlat de poder-los unificar, no?, per fer-los una mica en dimensions superiors, però la veritat és que aquest tema també l'hem tractat doncs, amb el sector pesquer, amb la confraria de pescadors, i ens fan saber que ells continuen necessitant aquests espais doncs, per aquests estris, i en principi, de moment, ho mantindríem com a pallols de pesca.
A més, Ports està netejant els magatzems del port situats davant del nàutic per tal que puguin destinar-se a activitats professionals complementàries. Pel que fa a la mobilitat al port, la Generalitat treballa amb la voluntat que el projecte de millora d'accessibilitat del subterrani de la Guàrdia Civil pugui licitar-se aquest 2026. També es vol reordenar l'aparcament de la Picòrdia per millorar la integració d'aquesta zona sense perdre espais d'aparcament. I finalment, respecte al projecte del Martell, el dic de Racer, s'han demanat diversos estudis especialitzats que han de permetre valorar-ne l'afectació. Un cop tinguin els resultats, decidiran com s'executa el projecte.
A Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el Port de Tarragona ha tancat l'exercici de 2025 amb un moviment de 29,24 milions de tones, una xifra que suposa un ajustament del 7,7% respecte a l'any anterior. Segons l'autoritat portuària, l'estratègia de diversificació ha permès assolir fites històriques en sectors claus per l'economia del territori. La càrrega general convencional ha batut el seu rècord històric absolut amb 1,79 milions de tones, superant la marca de 2021, amb un creixement del 15,7% respecte al 2024. Aquesta xifra avala l'estratègia corporativa per atreure mercaderies que generen més activitat logística i valor econòmic. Els productes siderúrgics també han registrat un any de rècord amb gairebé 825.000 tones mogudes i un augment del 17%. Respecte a l'aposta pel turisme, s'ha programat el mateix nombre d'escales de creuers que l'any anterior, 63, i s'ha optimitzat l'ocupació assolint els 129.330 passatgers. Tot i que encara són dades provisionals, el Port de Tarragona ha tancat el 2025 amb una xifra de negoci de 65,6 milions d'euros, un resultat d'explotació de 9,8 milions d'euros i un resultat abans d'impostos d'11 milions d'euros. L'EBITDA de 32,2 milions d'euros i el cash flow de 30,5 milions d'euros evidencien una elevada capacitat de generació de recursos garantint la viabilitat inversora. Alhora, el port presenta un baix nivell d'endeutament de 28,1 milions d'euros, una ràtio que mostra una situació econòmica saludable. I ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació més plàcida i impossible al llarg de les properes hores a tota la costa. I és que el vent serà molt feble i l'estat de la mar molt i molt tranquil. Aquesta tarda amb règim de marinades de sud, de sud-oest, una mica més de xaloc a la Costa Brava. I sempre amb pocs núvols, només alguns que s'aniran formant al llarg d'aquest vespre i aquesta propera nit, tot just a la costa del Baix Ebre, del Montsià, del Baix Camp, o per altra banda entre el Maresme, la Selva i el Baix Empordà, núvols baixos o alguna boira. De fet, al llarg del dimarts no serà estrany que hi hagi algun banc de boira sobre el mar especialment, però en algun moment arribarà a fregar la Costa Daurada. Bàsicament la temperatura serà més fresqueta que no pas les últimes hores i sempre amb vent molt feble. S'anirà imposant un palet més de sud o sud-oest durant la tarda del dimarts, especialment a la costa barcelonina, però en general parlarem de mar arrissada o marejol, un palet més de mar de vent la tarda del dimarts a la costa central. Estem pendents a la xarxa.
I del temps al trànsit volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Comencem parlant d'unes obres a la T11, a la zona de Reus. Hi ha un carril tallat en sentit a Tarragona i ara ens indiquen que hi ha cua, hi ha aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig per aquestes obres, com us dèiem, a la T11 a Reus i en sentit Tarragona. Pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, aquí aturades ara més o menys habituals a aquesta hora de la tarda. Això vol dir que es carreguen les autopistes del Vallès, C33 i 58 d'entrada a Barcelona, ja des de Montcada i Reixac, que la P7 hi ha aturades d'un parell de quilòmetres a Barberà del Vallès en direcció sud, o que també hi ha aturades, en aquest cas sortint de Barcelona, a l'extrem sud, a l'autovia A2, entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell. És tot des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
I comencem parlant del Museu del Port de Tarragona, que també és protagonista de la jornada sobre peix blau que es faran a la ciutat. De fet, fa temps que té una exposició molt interessant també, on les dones són les protagonistes, i la cosa continuarà avançant. De tot plegat en parlem amb la seva coordinadora, la Mercè Toldrà. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, com va aquesta exposició? Ja en vam parlar abans d'acabar la temporada passada, diria. Vam fer quatre pinzellades. És una exposició que ensenya el paper de les dones en oficis de mar, no? Podríem dir-ho, per la gent que no ho sàpiga.
Sí, és una exposició que ha estat impulsada i produïda per l'organització de productors pesquers i pescadors de la província de Tarragona, el que coneixem com la OPP. Aquesta exposició s'ha centrat amb l'activitat vinculada a les dones a les confraries de la Cala, de l'Ametlla de Mar, de Cambrils, o sigui, Cala, Ametlla de Mar, Cambrils i Tarragona. Llavors, allí hi ha 24 dones que es van entrevistar i que amb uns codis QR tu pots accedir a aquesta entrevista. I doncs parlen, clar, parlen armadores, parlen remendadores, parlen administratives, parla la gerent de l'OPP, també de càrrecs vinculats amb l'activitat pesquera dintre de l'organisme, dintre de la Generalitat, també biòlogues, subhastadores de la llotja, vull dir,
tot tipus de perfils.
Marineres, vull dir, tots aquests oficis peixateres, és a dir, gent que a la millor, la majoria, la seva família era del món de la mar, tenien barca o eren pescadors, i que doncs elles han continuat dintre d'aquest món, però d'una part ja més no tant pan familiar, sinó dintre del sector serveis, no? Evidentment hi ha les peixateres i les remendadores, com he dit, que aquestes ja són, serien la primera generació,
sí,
les que ja serien més grans, però la part més jove doncs seria aquestes vinculades amb l'activitat de serveis, també secretaries de confraria, vull, totes aquestes, i això doncs, bueno, ens permet veure, de fet, nosaltres sempre ho diem, el món de la mar és un món molt matriarcal, sempre ha estat molt matriarcal, perquè l'home anava a la mar, el patró, els pescadors anaven a la mar i les dones feien la tasca en terra i arreglaven els papers, cuidaven de la família, tenien cura de la família, feien les gestions, anaven a la capitania. Doncs ja ho porten dintre de l'adrenalina, no? Com si diguéssim.
Sí.
I llavors doncs, bé, s'ha volgut fer aquesta exposició i la veritat nosaltres ens va encantar poder-la oferir al públic que visita el museu, i la tenim des de finals del mes de desembre, del 19 de desembre, si no m'equivoco, que es va inaugurar, i estarà fins a Setmana Santa, fins la primera setmana de...
Queda poquet, dues setmanes, aproximadament tres.
No, tot el mes de març.
Ah, sí, és veritat, és que jo conto com les vacances de les escoles, com nosaltres fem vacances com les escoles, ho conto com les vacances de les escoles.
Doncs no, queda tot el mes de març i la primera setmana d'abril, i el mes de març doncs farem activitats vinculades amb aquesta exposició, com tu deies, vinculades al peix blanc o no, al peix blau, però aquesta organització, l'OPP, sí que abans potser estava més vinculada al peix blau, però ara també encerclament i arrossegament, és a dir que parla d'aquestes dues pesqueres i també de la pesca sostenible, també del peix de proximitat, vull dir, tot aquest tema que doncs que ara es vol posar en valor i que nosaltres hem d'intentar que això es pugui reflectir.
Ara anirem aquí, però de moment l'exposició està funcionant.
La veritat és que sí, hi ha gent que venen expressament a veure l'exposició i doncs tothom que visita el museu l'ha visitat, ara no recordo exactament, però no fa gaires dies vam fer un recompte i ja portàvem més de 1.500 persones que l'havia visitat.
Déu-n'hi-do.
Sí, la veritat és que
és una bona xifra.
És una mostra petita, però que és entranyable, no? I a més t'aporta tot aquest contingut que potser la gent també desconeix.
Sí, perquè moltes vegades sí que han existit, però potser han estat més invisibilitzades.
Invisibilitzades, correcte.
Sí, sí. En aquest sentit, i agafant el tema del peix blau que comentàvem ara, hem de dir que vosaltres ja fa temps que treballeu en tot el tema del peix blau perquè teniu l'observatori.
Sí, el peix blau, o sigui, totes les pesqueres, l'arrossegament, l'encerclament, el palangre, nosaltres tenim l'observatori blau, que precisament ara hi havia grups d'escolars, tot i que és dilluns, però tenim tanta demanda d'activitat escolar que
és època de viatges d'estudis,
sí,
ara també.
Els dilluns sí, perquè tenim ara, des d'infantil fins a Universitat Erasmus, vull dir que tenim i grups d'universitat que també venen a fer activitat. Llavors tenim a l'espai de la llotja del peix, tenim l'espai Observatori Blau, que allà és on poden conèixer no del peix blau, sinó totes les espècies capturades aquí a la nostra costa, les 30 espècies més capturades, i llavors doncs, estan classificades segons tipologies de pesqueres. Perquè en el fons, entre el peix i nosaltres, sempre hi ha un pescador o una pescadora que ens el fa arribar. I perquè també ens arribi, ha de passar per la cofradia i s'ha de fer la subhasta, i això és el que els alumnes o els grups d'adults que poden fer l'activitat, doncs si la fan per la tarda, poden viure en directe la subhasta del peix de l'arrossegament, abans de que aquests arribin als camions, a la comercialització, i arribi doncs als supermercats o les peixateries i a les nostres llars.
Això t'anàvem a preguntar, al final, amb aquestes espècies de jornades de promoció que es volen impulsar i vosaltres participeu, el que feu és ensenyar feina que ja porteu anys feta, vull dir, no esteu inventant res nou.
No, evidentment, donem visibilitat.
I exacte, això, donar visibilitat, sí. No en sortia la paraula.
Sí. I a més, durant aquest mes de març, doncs, aprofitant que també és el Dia de la Dona i que és una exposició vinculada a les dones, oficis en nom de dona, doncs farem en col·laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya aquí a Tarragona i amb la pròpia OPP dels pescadors, aquesta és l'organització de pescadors i pesquers de la província de Tarragona, farem tres tastets per tal de, juntament amb la Núria Callau, professora de cuina,
i
amb dones vinculades al Serrallo, no totes, però la majoria vinculades al Serrallo, doncs que cada dia tractarem amb aquests tres dies hi haurà la xerrada, però també hi haurà un tastet per diferents tipus de peix. Llavors el que volem és donar a conèixer peixos que, doncs, que potser no són els que tothom coneix més, però que aquí són, que no tenen tant un poder econòmic, és a dir, que no
tenen... Que no es cuinen tant, d'alguna manera.
Que no es cuinen o que no tenen un valor econòmic alt, però que també són peixos de molta qualitat. Llavors el que volem és donar a conèixer això, aquests tipus de pesca, però també el que volem és que fer la part de la proximitat i també la cuina d'aprofitament. Llavors, cada dia hi haurà un peix i un dels dies el que farem serà un mar i muntanya. Perquè no només farem la cunya del peix, sinó perquè bueno, moltes vegades també els pescadors, ara no, però abans tenien aquesta doble versatilitat, no? Que anaven a la mar, però doncs, quan estaven en veda, igual també es dedicaven a algú del camp, si tenien algun tros de terra. No? Doncs això és el que volem mostrar el dia 19, el dia 12, dia 19 i el dia 24, dos dijous i un dimarts
mes de març.
A les 7 de la tarda, però tot ha de ser amb reserva prèvia. Al Museu del Port.
Es pot fer a través de la pàgina web, la reserva...
Bueno, amb el correu electrònic.
Amb
el correu electrònic de museuport@porttarragona, amb les dues T's, .cat. I són activitats gratuïtes i, doncs bé, ens fa molta il·lusió portar-ho a terme i també farem alguna xerrada amb diferent públic vinculat, amb diferents dones vinculat a l'activitat del món de la mar. I el mes d'abril...
Sí.
Farem això que diem, aquesta activitat que fem per les escoles, doncs l'Observatori Blau, allà...
Durant les llotges.
La gent gran, o sigui, no és per escolar, sinó que serà pel públic en general, el divendres 24 d'abril, a les 4 de la tarda, fer aquesta activitat, que també és gratuïta, amb reserva prèvia, per poder veure la subhasta del peix en viu.
Molt interessant, o sigui, les persones que vinguin, gent adults, vull dir, no seran escolars, podran accedir a la llotja i veure com es subhasta el peix.
Poden accedir a la sala de la subhasta.
La sala de subhasta...
O sigui, a través de l'aula que tenim, tenim la porta del temps que fa escap a la subhasta de l'actualitat.
Fantàstic, ho hem de deixar aquí perquè se'ns tira una miqueta el temps a sobre. Moltes gràcies, Mercè. No sé si vols destacar alguna cosa més així.
Bé, doncs que continuant amb això, a l'estiu també tenim preparada una exposició sobre el concurs de mestres romescaires, que enguany
això,
farà...
Això ho parlarem.
Sí, per farà 75 anys.
Això quan arribi l'estiu...
Encara neixom, però bé.
Tornarem a convidar passat Setmana Santa i parlarem d'això dels mestres romescaires.
Bueno, el concurs de mestres sí, perquè nosaltres, a veure, el peix i la gastronomia van totalment lligats.
Lligats, 100%, a les barques sempre s'ha cuinat i es continua
cuinant.
Correcte,
cuinar. Correcte.
Moltes gràcies per venir un cop més aquí.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Aquest cap de setmana ha arrencat per fi la Lliga del Llagut Mediterrani de Rem, que fa uns dies de la primera prova que es va celebrar a Flix i es va haver de suspendre, i la cita per arrencar la temporada ha estat aquest cap de setmana i a Deltebre, però la federació ha canviat el lloc d'aquesta primera prova, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, aquest cap de setmana per fi sí que ha començat la Lliga de Llagut Mediterrani i per fer-ho nosaltres des de Ràdio Arenys parlem amb el president del Club de Rem d'Arenys, el Dani Ribó. Dani, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, ho dèiem, per fi ha començat aquesta Lliga, perquè recordem que el primer dia que havia de començar no va poder començar. Ara sí, ens confirmes, Dani, que ha pogut començar aquesta Lliga de Llagut Mediterrani?
Sí, ahir vam remar.
Perfecte, explica'ns, doncs, on
no, amb canvis.
Amb canvis?
Bueno, sí, amb canvis, perquè en principi estava previst... Bueno, la primera, la de Flix, la van anul·lar, la llarga distància, la van anul·lar per motius de... Si no recordo malament, era pels vents, hi havia un avís de l'ES Alert i que impedia que féssim activitat a l'aire lliure, si no recordo malament. I aquest diumenge havíem de baixar del Tebre, que ja ho teníem tot aparaulat, havíem d'anar a dormir allà baix, a l'Albert, per anar més tranquils, etc. I si no recordo malament, dilluns, dimarts, ja la federació va enviar notificació dient que canviàvem de seu per motius de temps, de meteo. Bueno, de meteo tampoc, bueno, sí, està tot relacionat, eh? Es veu que està baixant tanta aigua per l'Ebre,
sí,
que feia molt difícil que poguéssim remar amb condicions i seguretat.
D'acord.
No es podia garantir que allà trobéssim les condicions adequades. Baixa aigua i baixa tot, troncs, i estan totes les comportes obertes de preses amunt, no? La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre està regulant tota aquesta baixada d'aigua, no?, de tantes pluges, i vam canviar de lloc. I per sort vam remar al Canal Olímpic.
Al Canal Olímpic de Castelldefels.
Ah, Castelldefels.
Molt bé, perfecte. I com va anar?
Bé, bueno... Bé,
vinga.
Comencem regates veteranes. Hem canviat el format. Primer el que vam fer, l'any passat fèiem dues regates, anar i tornar, no, quatre carrils, anar i tornar, i llavors ens anàvem classificant, no? Després anàvem a la regata final.
Sí.
Aquest any ho hem fet diferent, ho han equiparat al llagut català. És a dir, la primera prova, sortim un darrere de l'altre, anem a la boia de 350 metres i tornem. Les 15 embarcacions, 12 embarcacions, les 12, no, de cada un dels clubs, fan aquesta prova i a partir d'aquí ens classifiquen les 4 primers de l'A, les 4 segones de la B, les 4 terceres de la C.
Val.
Val, i això era un nou model. Pues comencem veteranes i sort que les companyes de... El canal és molt fàcil perquè és fàcil anar a la tercera, a la boia de virada, i poder gravar des de terra, perquè com que hi ha camí pel costat, doncs teníem les companyes gravant,
sí,
no, per després poder mirar els vídeos, a veure què podem millorar, etc, etc, i ja van començar a veure que la boia vermella on havíem de fer la virada es anava movent. Llavors, clar, la primera embarcació que va passar per boia, la boia estava més tirant cap a la boia d'inici, si el carril era més curt,
sí,
a la cinquena la boia ja estava 3 metres més amunt, a la sisena la boia ja estava 6 metres més amunt.
Caram.
6 d'anar, 6 metres de tornar, són 12.
Clar, clar.
Total, vam comunicar jutges, anul·lant la crono.
Molt bé. Clar, o si la boia es mou, clar, no.
Bien. Clar. Sí, clar, si la boia es mou, clar, el camp el vas canviant i ja no estem competint amb igualtat de condicions. El camp cada vegada és més llarg.
Clar.
I era llarg. Al final, a l'últim, em sembla que ja tenia, entre anar i tornar, potser tenia 20 metres, 25 metres de més.
Home,
impossible que guanyi.
No, m'està clar, per descomptat, només faltaria.
Bueno, coses que passen, eh? Però bueno, llavors, clar, què fem? Perquè, clar, si anul·les la prova classificatòria, doncs què fem? Llavors es reuneix tots els delegats de club, etc., i es va decidir que, en lloc de fer regates, no? Els quatre carrils, un a cada costat. Bueno, a Castelldefels, perdó, els quatre carrils no hi caben, hem de muntar tres.
Val, sí.
I, bueno, doncs farem crono directe, és a dir, tornem a repetir el mateix procediment, les 15 embarcacions d'una darrere de l'altra, i a temps real. Que faci menys temps, doncs guanya, la segona menys temps, doncs la segona posició, la tercera, la resta fora.
Molt bé, sí.
No ens agrada, però bueno, quan es va solucionar així. I clar, ja vam començar, perquè ho explico, perquè ja vam començar la temporada una mica amb coses.
Clar, amb el peu, clar.
Sí. I a més, com que veteranes sempre som les primeres a remar, no? Jo porto el timó de veteranes, per això també m'hi poso.
Sí, sí.
Doncs sempre ens passen coses, i bueno, hi havia una mica de sensació de un altre cop. No? Un altre cop, ja tornem a estar en una situació estranya que no ens agrada, i de més. I bueno, i aquí ja vam començar una mica, vulguis que no, ja comences amb el peu.
Que ja no comences bé, clar.
Tota la planificació, i a més havíem de fer canvis de tripulació, etc., ja va començar una mica així. I res. Llavors, si vols, ja, això va ser una mica l'anècdota o un fet important així que va modificar el dia.
Sí.
I això, si vols, t'explico com hem quedat.
Home, clar.
Ah, i una altra cosa que també ens han fet la federació. Perdó.
Sí, sí.
Aquest any, navam amb tres embarcacions. Veterà masculí, veterà femení, veterà mixta.
Sí.
La categoria mixta, com que només hi havia dos equips apuntats, ens els han afegit a categoria veterà masculí. I vam remar primer veterà masculí i després el mixte, clar.
Clar.
A la mateixa categoria.
Clar, home.
I ens van equiparar quan no són les mateixes condicions.
No està clar.
Llavors, també ha sigut una mica estrany.
Clar.
Van baixar la tripulació del mixte, amb ganes d'arrencar aquest nou projecte, que l'està liderant la Núria, no, com a timonera entrenadora,
sí.
I ser una mica, bueno, és clar, van quedar els últims, ja m'avanço.
Home, clar, però que si van a competir amb veterans masculins, evidentment les condicions no són les mateixes.
Ja està clar, la força no és la mateixa entre nois i noies, veterà masculí són 8 nois, veterà mixta són 4 i 4.
Exacte, sí, sí.
Llavors, clar, però coses que van passant, eh?
Però entre els dos mixtes, qui va quedar millor? L'altre.
L'altre,
bueno. Així es van quedar segons.
A més, clar, més coses. Com que estem remant a la mateixa màniga, només tenim una barca.
Clar, sí.
Que vam utilitzar veterà masculí.
Clar.
Veterà mixta, corre, demana una altra barca.
Demanant algun altre club que te la deixi.
Clar, alguns va deixar. Sí, clar, si no, no podíem.
Clar.
I ens van deixar l'embarcació. Torredembarra ens va deixar la seva embarcació.
Clar, però ja no és la vostra.
Ja no és de nostre, ja m'ho van dir. Clar, és que els seients relliscaven, és que no sé què, no trobàvem... Clar,
clar perquè no estàs acostumat, clar, no és la teva.
És una barca que no has tocat mai, és important.
Home, i tant.
Em canvies de barca i també m'agafa alguna cosa ara mateix, perquè ja me la tinc molt apamada.
Home, normal, clar, és la vostra, ja us la coneixeu.
Correcte. I l'altra embarcació del mix, l'altre equip de mixta remava amb la seva.
Clar, això es nota.
Sí, clar, una cosa darrere l'altra. El mixta pobre, amb tota aquella il·lusió que començava, doncs vam trobar en aquesta situació.
Clar.
Però bueno, ja veus, un inici de regata, de temporada, de lliga, però accidentat.
Sí, ja ho veig, un mica accidentat. Per tant, recapitulem una mica, eh? Dani, tenim que el mixte va quedar últim per aquesta situació que ens expliques, que estaven equiparats a la categoria veterà masculí, per tant, van quedar últims, que no remaven ni amb la seva barca, pobres. I després ens falta acabar de concretar la posició del veterà femení, que va començar així també tot, doncs, accidentat, i el veterà masculí.
Correcte, doncs mira, comencem per veterà femení,
que
porto més dies donant-hi voltes, és a dir, tota la tarda, Vam quedar en 11a posició.
Sí.
Una mica de 15 a 11, et pots imaginar que vam baixar totes de la barca, quan vam veure els resultats, bastant decebudes. Perquè clar, tot l'interès i intenció de fer un bon resultat, venint del llagut català, que estàvem fent podis, i de penes, una mica d'altabaix. Mirant els números que els tinc aquí impresos sobre la taula, me'ls he mirat 20 vegades, no?, i els he estat mirant una miqueta, què ens trobem, no?, que és curiós, com una mica analitzant tota la situació, que som, ja com un primer bloc de 8 embarcacions que estan fent, diguem, uns 8 segons més que nosaltres, però estem parlant dels 8 segons,
Sí, tampoc
és relativament poc.
Sí.
I llavors hi ha un altre grup que estem a 4 segons uns dels altres. Clar, llavors dius, estem en una posició per mil·lèsimes de segon.
Clar.
O sigui, per un segon potser serien vuitenes.
Sí.
I ara estem totes. Hi ha vuit equips que estan allà tots allà col·locats, i de vegades, en plan broma, diem, és el clic-clic d'apretar el cronòmetre, això, eh?
També pot ser, sí, és el just, sí.
Sí, la federació té tres sistemes per prendre els temps, val? Però una mica això és clic-clic, és una pala que ha entrat una mica torta, un no sé què, la boia, tal, són... Clar, estem aquí afinant molt detalls, però podríem això dir que som 11 com podríem ser les setenes.
Clar, sí, sí, sí.
Perquè hi ha un punt d'atzar aquí que i d'imprevisió, no? Que ens ha perjudicat en aquest cas.
Clar.
Nosaltres també hi hem fet la nostra anàlisi, hem de parlar, val? Com a estratègia, ja estem replantejant una mica l'estratègia, avui els he fet una proposta per WhatsApp, els he enviat a dir, noies, no ens animem, va. Corregim aquest parell de coses i a veure si la propera ens va més bé.
Segur.
I allò a dir, venga. I ja està, però clar, us podeu imaginar que una onzena posició és com...
No, clar, no, quan a més és vens d'on vens, no? Que estàs acostumat amb l'altre tipus de llagut, diguem-ne, amb el català, a fer tan bones posicions,
sí.
Clar, venint d'on venim, trobar-te això, doncs d'entrada desanima.
L'any passat ens va passar el mateix, eh? El català, les noies, el portem a la sang, jo crec, per dir-ho d'una manera, el Mediterrani encara no l'hem afinat bé. Bé, no l'hem afinat bé.
A poc a poc.
Al final, mira, ja, també hi ha aquesta part xula de, doncs, no, de millorar, doncs vinga, som-hi, ja tenim reptes.
I tant.
No? Ja no ho tenim tot guanyat, i vinga, a currar, i vinga, i fotre ganes, i entrenos, i passió. I el veterà masculí, que és el que falta,
sí.
Vam fer una superbona crono, vam quedar segons.
Molt bé.
Vam entrar a final A, i vam quedar tercers a la final A.
Molt bé, bon resultat, doncs.
Bon resultat, sí. Sí.
Molt bé.
Aquí sí que tant una barca com l'altra la tenim molt ben afinada. També, clar, veterà masculí, som 8 ara mateix a l'equip. Som 8. Hi ha 8 llocs.
Clar,
aquí
sí.
Diguem això, que estem entrenant els 8 junts, no hi ha canvis perquè no en tenim, no perquè no vulguem.
Que no es poden fer.
No es poden fer. Llavors, també hi ha la part bona d'això, que com que sempre arribem al mateix lloc i amb la mateixa gent, el nivell de complementació és molt més alt.
També,
la veterana ha d'anar fent canvis, però som 10, i no totes poden venir tots els entrenos per qüestions de feina, val? O qüestions personals, i on sempre has d'anar ajustant, ara aquesta rem aquí, després ha de remar allà, perquè no sé què, hi ha una mica més de puzzle, d'encaix,
sí.
A veterans, no, remem els 8,
tots allà mateix, clar, sempre
ja
tots allà mateix.
I ja fa 3 mesos que estem allà mateix, i això, vulguis que no,
També ajuda, clar.
També ajuda.
Bé, en qualsevol cas, doncs mira, així ha començat aquesta competició, amb totes aquestes accidents, que podríem dir que han anat passant en aquesta primera jornada, que vaja, Déu-n'hi-do, però bé, tot i això, doncs mira, n'hem pogut parlar, que ja està bé, perquè fins ara, de moment, anàvem parlant de rem i no acabava de començar la competició, que sempre fallava una cosa o altra.
Bueno, clar, la meteo és imprevisible, però, nosaltres una mica remarenys, ja anem dient que no ens agrada remar l'hivern, que preferiríem tornar a l'estiu, amb el format antic, no?, perquè fa molta calor, poder no cal remar el juliol, però sí que estem veient que això, que l'hivern no acabem d'arrencar, ni una ni l'altra, el català també sempre cada any ens anul·len alguna prova per mal temps.
Sí.
I poques que n'hi ha, al final són 12 proves.
Sí.
Entre una i altra són 12, 5 de les lligues i el campionat de Catalunya.
Sí, sí.
Ja, no,
si se n'anul·len, de poques que n'hi ha, i encara se n'anul·len, al final no pots gaudir del teu esport perquè no tens ocasions.
Guanyem o no guanyem, que això també ja... Secundari no és, evidentment, però bueno, al final tot el que volem és remar i passar-ho bé, no? I són aquests moments que ens trobem amb la resta de clubs i, fes una mica de socialització, xerres amunt i amb l'altre, i barques amunt, i això que ens agrada. Però aquí estem.
I tant. Ara... I la propera cap on, Dani? La propera, la segona jornada, diguem-ne? Canal Olímpic també.
No, sí, ara hi haurem de baixar 3 cops. Cosa que tampoc, També el Canal Olímpic té una dificultat, o un hàndicap, i aquest sí que, no sabem, això de la federació s'hauria de... No, les finals només són de 3.
Sí.
Estem acostumats a fer finals de 4.
Clar.
Si tu vas al final A, competeixes amb 4 barques, les 3 es classifiquen i una queda fora. Però ara, amb 3, tu entres a la final A i tens medalla.
Sí, clar.
Perquè ja només hi ha 3.
Sí, sí.
I el quart, al carrer.
Se'n van a l'altra final, no? A la final
sí,
B, anirien.
Clar. Clar, amb el model de 4 boies hi ha 12 embarcacions que entren a final ABC, 3x4, 12, ho he dit bé, sí, d'aquesta manera amb 3 boies només són 9.
Clar.
I només fan final A, final B, final C.
Sí.
La D i tota la remèdia, a tots els altres ja al carrer.
Fora, clar. Clar, és el canal olímpic, però els Jocs Olímpics molt bé, molt maco, preciós, estèticament molt bonic, però és estret.
És estret. Bueno, pel banc mòbil va bé.
Ja.
Bueno, va bé. Ahir quan vam arribar al banc mòbil una mica més i els agafa tot. Perquè quan vam començar a baixar l'aigua, els nostres llaguts, de 8 metres, no, 8 persones allà dintre, que és una mica més, no? Més violent, o no sé com dir-ho, eh?
Sí, sí, clar.
Una mica més... més sí, grossos, sí, plegats.
Sí, tant.
I ells van amb aquella cosa llarga, fina, estilitzada, sí. Mirant, bueno... Estaven acollonits.
Calla on van aquests.
Clar, diu, hòstia, què foten aquests aquí ara? Dius, vinga, vinga, posem-hi canya. I ells van amb unes bolles així petites, i nosaltres anem amb unes bolles que són gegants.
Clar, clar, dels petitons n'hi caben molts, vosaltres ocupeu molt espai.
Clar, però bueno,
bé.
Sort d'això que si no haguéssim, no sé si haguéssim pogut començar.
Clar, clar. Bé, doncs mira, en qualsevol cas, mira, doncs sort que hi ha aquesta instal·lació que ha permès començar la Lliga. En qualsevol cas, en tornarem a parlar, Dani, de cara a la propera jornada, que em dius que tornarà a ser Castelldefels, però quin dia?
15 dies, no el dia... 15 dies.
D'aquí un parell de setmanes. Molt bé.
Un parell de setmanes, sí.
Fantàstic. Sí, sí. Doncs n'estarem al cas, que hi hagi sort, a veure si podeu acabar d'afinar les coses que falta per afinar, sobretot doncs, amb les noies, amb les veteranes, i bé, doncs a tornar-hi, força i endavant.
Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs Dani, bona tarda.
Vinga, sí, bona tarda.
Així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Fresh that taste that I love with no mountain. Fresh that taste that I love.
bump up like a traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like a sound. Here you go, hey, take it on me. Hey. Started craving on me, get the beating on me. On me. She waited on me, yeah. Started caking on me, got the bacon on me. Bring it down. This is history and I'm making on me. On me. Point blank, close range, that beat. Dun, dun. If it goes a million, that's me. It's me. I was getting moolah, baby. Hey.
Bona tarda, són les 5 notícies. En Comú, l'Escala exigeix més recursos en habitatge. El grup polític s'ha de